electrodomèstics.
I pernil ibèric de gla per 119 euros.
Aniversari d'Hipercor. Una bona raó per celebrar-lo.
Consulta la data de bonificació bescanviable a Hipercor. Ràdio Estel.
Paraules d'amor, un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Educar els fills sempre és complicat. El dia a dia ens fa parlar de moltes coses i donar mil instruccions. Deures, esports, extraescolars, amics, horaris... Però els fills es van fent grans i hi ha temes que requereixen temps i certa delicadesa a l'hora de tractar-los. Un d'aquests temes és l'educació sexual. Hem de ser conscients que es tracta d'una conversa pendent que no es pot delegar en amics o altres familiars, sinó que cal parlar-ho a casa per tal de transmetre la importància de la intimitat humana. Però parlar de sexe no és senzill. La realitat és que costa trobar el moment i les paraules adequades. Per això és important que abans d'encarar aquest tipus de converses ja s'hagin parlat de molts altres temes importants i s'hagi creat en la família un clima de confiança. En el programa d'avui parlarem sobre a quina edat cal començar a educar sexualment els nostres fills, quin vocabulari utilitzar i com mantenir un discurs coherent amb tota l'educació i valors que estan rebent. És important formar bé el nen entre els 9 i els 3 anys per tal que tingui les idees clares i així encarar millor l'etapa crítica de l'adolescència. Avui a Paraules d'Amor ens oblidem de cigonyes i altres tòpics vinculats a la reproducció per parlar obertament sobre com cal educar els fills en un dels àmbits que més curiositat els desperta, la sexualitat. Comencem.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara pensa des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de contrahivern. Perfecta bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara pensa des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i
vent. Doncs amb la la música de Blaumut comencem la tertúlia. Avui ens acompanya la Laura Sánchez. Laura, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Fren Bastida també ens acompanya. Fren, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I, com sempre, l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs tots ells són educadors del FERT i orientadors familiars i tertulians habituals d'aquí del programa. Ja dèiem a la introducció que avui parlem d'un dels temes que a vegades costa de parlar en família o no trobem el moment o no sabem ben bé com fer-ho. Avui els nostres orientadors familiars ens donaran alguna pauta de com treballar a casa, en família, a l'escola, el tema de la sexualitat. Comencem pel començament. Quin és el millor moment per treballar aquest tema?
El millor, des d'abans de que neixin.
Abans ja és molt difícil. Comencem difícil.
Com ja. El pare tracta la mare, les carícies que li fa, la veu, el fetus sent la veu de l'home, val? Des de llavors, però en qualsevol cas, de seguida que neixen, perquè des de que els banyes i els hi dones de menjar i els toques i els poses a dormir, el pare i la mare tenen papers o maneres de fer diferents i ja estan educant
sexualment.
I després, quan ja són una mica més grandets, doncs, no sé, entorn als 3-4 anys, llavors és el moment en què ells han de veure que són diferents a l'altre sexe, no? Si és un nen, doncs ha de veure una nena nua per saber que, donar-se en compte que és diferent, i és el moment d'anar educant, diguent, anar ensenyant, no? Clar, és que és un nen, per això té penis, i tu no, tu ets una nena i no en tens, i comences aquí aquesta, no, aquest col·loqui, aquest diàleg, aquesta experiència d'educar en la intimitat i en la sexualitat que van de la mà.
La Laura ha estat ja molt directament, el nen té penis, vocabulari ja veig el més natural possible, no? No hem de començar amb diminutius, maneres de dir per no dir...
Absolutament, home, a veure, tampoc és qüestió de començar a parlar ja de coses doncs, que potser educaríem o ensenyaríem a partir dels 10, 11, 12 anys, no? Però les coses pel seu nom.
Pel seu
si
nom.
Fas allà una mena de paraules per no dir exactament...
Exacte, que això sí. Ho fem a vegades, eh? Vaja, això és habitual.
Sí.
Podríem fer tot un recull de paraules, d'analogismes que s'utilitzen per dir penis o vulva, no?
Sí.
Sí, sí, i tant.
Però els nens sí que ho saben directament, perquè a l'escola també se'ls hi explica.
Sí, sí, sí. El que passa és que a vegades veus justament que utilitzen aquest vocabulari paral·lel als pares, perquè quan estàs amb ells i utilitzes les paraules que són, doncs es queden raros o diuen, ai, què és això, ben bé? O llavors veus que hi ha un vocabulari paral·lel que utilitzen els pares, no?
Sí.
Jo crec que abans, quan deies abans de néixer, i realment no és exacte, perquè clar, si no has nascut no li pots transmetre.
No em portis la contrària.
Però deixa'm que digui que molts educadors sempre diuen que l'educació d'un fill comença 20 anys abans de néixer.
I tant.
Què vol dir? Que depèn de les actituds teves, això es transmet. I amb això dic que estàs d'acord, no? Ara, a mi em sembla que encara continua sent una realitat en què aquest tema encara és tabú, en el sentit doncs, de que teòricament sí, de vegades expliquen coses, però no s'orienta bé, en part perquè no estan convençuts els pares de que ho han de fer. I jo crec que el primer de tot, abans d'encetar doncs, altres qüestions, no? És a dir, per què és important que siguin els pares? Jo diria que va per dues raons. Una, perquè si no parlen d'aquest tema, que és un tema que preocupa, difícilment es faran amb la intimitat d'un fill, perquè és un tema íntim. És un tema íntim que afecta la intimitat. Per tant, si no parlen de temes íntims, difícilment podran aconseguir fer-se amb la intimitat. Però clar, això té un altre vessant, i és que si ells no es fan amb la intimitat la tindran d'altres. O sigui que aquí, caixa o faixa, vull dir que o realment es fan amb la intimitat i podran parlar de tot, també de sexe, o si no la faran nosaltres. Aquesta és, jo diria que aquesta és la raó més important. I després, perquè és un tema que dona peu a continuar la comunicació. Vull dir que no és una qüestió de dir, no és una conversa, no és un tema de dir, bueno, o sigui que els pares, quan han de parlar... No, és com deia la Laura, doncs comencen, doncs mira, amb petites coses, i és com es va fent gradualment, doncs dona peu per anar continuant i parlar d'això fins que tinguin 20 anys. Vull dir, no per informar només, sinó doncs, per parlar d'aquest tema, amb el qual estàs potenciant que la comunicació sigui contínua. O sigui, jo dic com a plantejament.
El que jo m'estic trobant molt és que a vegades els pares, malgrat que tenen o tenim aquesta obligació, doncs veus que, ostres, que van una mica darrere i llavors van en funció de, per exemple, una cosa molt normal en un nen de P5 o primer de primària és que vulgui doncs, vestir-se de nena. O que estiguin mirant un programa i no sigui convenient. O que utilitzin paraules i un vocabulari molt, molt gruller, no?
Llavors, sí, a vegades
clar, es veuen una vegada, a vegades abocats a dir, ei, que potser hem d'intervenir, no? Malgrat que... perquè ja van per davant, i aquest és el problema, no? No anar nosaltres com a pares obrim via, sinó que ells ens empaiten perquè bueno, ja s'estaven espavilant, no? O sigui, ara no sé si podem dir noms de programes, però hi ha alguns programes que des Disney Channel, que escolta, no estàs allà al costat,
sí,
o els nens poden
veure... I ho miren molt.
I tant.
No, m'ha sobtat que diguessis tenim l'obligació d'educar en la sexualitat. No és una obligació, és una sort. És una capacitat que tenim els pares que l'hem d'exercir, però no és una obligació. Ostres, tinc que parlar de sexe amb ells. Ai, a veure quan trobo el moment. No.
Que això és una mica la por, no? De dir, necessitem fer una gran conversa entorn a aquest tema. Clar, això
hem d'aprofitar que els nens van, pues, bueno, durant el dia, no?, fent preguntes, no?, o veient alguna escena, sí, o alguna cosa pel carrer, és igual, no?
Sí, però també estàs d'acord amb mi que hi ha nens que no prenen la iniciativa.
Molt
llavors,
bé,
aquí...
molt bé. Doncs llavors l'has de provocar. Perquè, clar, el que no pot ser és que arribin a cinquè de primària, que estudien la reproducció, i tu estiguis a dos veles sense haver parlat d'ells d'aquests temes. Per tant, prèviament, però molt prèviament, els hi has d'haver parlat. I si no surt la conversa perquè no et pregunten, ho has de provocar tu. Amb un anunci de la tele, amb un... el que sigui, algú, un tros d'una pel·lícula, el que sigui, però has vist això?
Per tant, la recomanació és no cal de dir avui parlarem de sexe, sinó que pot ser una conversa al cotxe, pot ser mirant la Violeta, pot
el
ser...
El cotxe és molt bon,
que és en aquesta sèrie.
Bon lloc. El cotxe és molt bon lloc perquè es tenen les portes tancades, tu condueixes, mires endavant...
El cotxe és bon lloc per encarar-te
amb els complicats. Direta, no?
No, pues el cotxe té un petit inconvenient.
Que sí, que, mira, que no el mires a la cara, no els mires als ulls.
I després que les coses íntimes, a ser possible, millor amb la intimitat, a ser possible.
Jo no dic el cotxe carregat de fills, que cada
un... Però,
dic,
a vegades sí, el cotxe, doncs, el cotxe pot estar a l'avi al costat, pot estar la germaneta, i millor, doncs, perd una mica la intimitat.
No, clar,
però a mi em sembla que això... Ara no vull anar en contra, perquè ja t'he dit que... Però deixa'm que matitzi una cosa, i és que, donat que realment, insisteixo, continua sent un tema tabú, no passa res perquè continuem insistint, s'ha d'insistir en què és una obligació. És a dir, que és el que tu dius, o sigui, és el que hauria de ser, el que hauria de ser el que tu dius. Però, moltes vegades et trobes que hi ha pares que diuen això ho hauria de fer l'escola, o sigui, quan un tema és difícil i resulta que l'escola faries una llista de les coses que hauria de fer l'escola, tot ho hauria de fer l'escola, a banda d'ensenyar matemàtiques i llengua i tal. No, hauria d'ensenyar moltes coses, no. A veure, això és obligació dels pares, vull dir, això pertany als pares. I l'escola, en tot cas, pot ajudar a que els pares ho facin bé. Però que sí que els pares han de ser conscients que és un deure. Que
és que els pares som els que eduquem per a l'amor.
Perfecte.
I dintre del tema d'educar per a l'amor i per la donació d'un mateix a un altre, hi ha la vivència de la sexualitat. I això va en paral·lel. No pots dir, mira, ara et parlaré de com estimar les persones. I ara et parlaré, o parlaré de la persona que has de triar per casar-t'hi. I un altre dia et parlaré del sexe. No, és que va en paral·lel. És que una cosa està lligada amb l'altra. Per tant, nosaltres eduquem per a l'amor. Potser ara pequem o manquem d'això, de que tenen molta informació de la sexualitat, del sexe, però deixem de banda l'amor.
Precisament això és un tuit dels que ens havia arribat, ens ho deia la Laura des del Twitter. Darrerament, a la societat, trobem que es parla més de sexe que no pas d'amor?
Clar.
Que els nens tenen més informació sexual que no pas sentimental?
Sí, absolutament, absolutament. I hem de desemmascarar davant dels fills aquesta idea de que estimar és anar-se al llit amb un altre.
És voler-hi dormir, diuen, no? No és voler anar al llit, és voler-hi dormir.
Clar, o sigui, amor no és el mateix que sexe. I ells es pensen, també influenciats pels mitjans de comunicació, per les sèries de televisió, per les pel·lícules, que això és, bueno, ja és l'únic per lo que cal viure. I doncs, bueno, està molt bé, però no és l'únic, no? Hi ha una altra cosa, hi ha molt més, és molt més la vivència de la sexualitat, del sexe. Llavors, els hi hem de dir als fills, ja més grandets, no de 7 ni de 8 anys, sinó ja doncs, de preadolescents o adolescents, de que les sèries de televisió i les pel·lícules ens enganyen. o els enganyen. No és cert que hi hagi una senyora que interactua amb un cavallero, no? Amb un senyor, i al minut i mig ja està excitadíssima. Dius, perdona, no sé, és mentira, no? O és mentira que passis per 30.000 parelles i s'acabi i no passa res. És mentira. Et deixa una marca, et deixa una experiència.
Et deixa per sempre.
I el vas d'explicar, perquè si no l'únic que et venen és plaer, sexe i sense compromís. I aquí sí que...
I a més això, la idea és de que tot el que es transmeti, doncs a banda que podem arribar a concretar coses per paredats, no? Però que tot el que es transmeti ha d'estar amb la línia de que dintre de 4, 5, 6, 10 anys, bueno, els anys que estiguin a casa i fins ja després també, però vull dir, no, jo només em limito amb el temps que estan a casa, que tot el que diguis sigui coherent. O sigui que el que tu estàs dient quan un nen té 4 anys i quan té 10 anys o quan és adolescent, allò està en la mateixa línia. No és allò que diuen, bueno, ara ja li he enredat, de moment... No, és que això continua sent cert. Per tant, aquesta actitud de veure l'amor humà, el sexe dintre del context de l'amor humà, aquesta actitud, això es transmet. I aleshores no és tan important com, diguéssim, la informació explícita de dir per on surt un nen i com... Bueno, que això també ho hem d'explicar i si podem encetar-ho.
Per on surt i com entra.
Però totes aquestes coses són marginals amb el sentit de que el que realment és interessant, aquesta dimensió de dir... El sexe està dintre del context de l'amor humà. I té aquest sentit. I és la forma d'expressar-se quan dues persones estimen dintre d'un compromís que és el matrimoni, etcètera.
Sí, el que passa és que jo trobo que des de petits, això que deia Laura de les sèries i tal, abans de les sèries, si t'hi fixes, un nen quan veu que el pare i la mare es fan un petó una mica... com direu, amb xiribiri, doncs resulta que l'expressió més habitual és ai, quin fàstic, sí. No?
Llavors, jo no m'he trobat mai això, eh?
Ui,
sí, jo sí,
jo
no?
Sí. Jo tinc un amic que sí, que s'ha trobat. Llavors, clar, també s'ha d'explicar des de ben principi, no? O sigui, molts pares potser no es veuen capaços d'explicar què han vist en una sèrie o què han vist en un anunci, si tan sols som capaços de defensar que allò és un gest d'amor i és un gest molt maco, no? Llavors,
però
s'ha de llançar...
La... És que hi ha moments d'intimitat de la parella que no han de veure els fills, i en canvi hi ha moments de tendresa, de demostrar-se l'efecte, de carícies, sí, sí, de petons, però no cal fer allà davant dels nens segons quines coses, perquè llavors no, és quan
ja
poden arribar a no
també
entendre.
Ja veuen que és petó de pel·lícula, que ja veuen que allò deu ser una mica ficció, el petó d'efecte
no
de quotidià.
De ningú,
però davant de la frase aquesta, si els pares no reaccionen, la imatge que podem donar nosaltres als nostres fills és que realment no és una cosa maca, el que en un petó, només un petó, un pessic, posem un cas, un pessic, no?
Però els nens, en canvi, jo, per l'experiència que tinc, és quan et demostres aquestes
tendresa,
coses de tendresa, d'afecte, els nens es diverteixen i els encanta. Els encanta veure el papà que va darrere de la mamà i els encanta veure la mamà que fa un petó al papà. Això els encanta. Se senten segurs. Se senten que, escolta, el meu pare i la mare
s'estimen
i
s'agraden
i s'ho demostren. Això els hi dona seguretat, sí. I els hi estàs ensenyant com s'estima un home i una dona. També és diferent.
I sovint potser el problema és que tenen una visió a la televisió molt apassionada i després a casa, clar, no ho veuen. Aleshores, això ens ho preguntaven també des del Twitter. En cas de que estiguem en família, veient la tele, i surti una escena una mica compromesa, es canvia de canal, continuem, ho parlem, en el moment ho deixem refredar. Quin consell ens donaríeu?
Jo crec que amb naturalitat es canvia de canal, però
es canvia de canal.
Amb naturalitat, sense llançar res del que hi ha sobre la taula, sense que
sense
fer cap
numeret,
No, canvies de canal, com sí, no, això, i el que sigui, no? I ja està, no dius res, sense fer com... I segons quina edat tinguin els nens, ja, si no són nens, si són adolescents,
adolescents.
Tal, escolta, tu,
clar,
estan ensenyant un pit,
canvies.
Escolta, si m'ensenya un pit, l'altre simètric, vull dir, no fa res. Vull dir, amb sentit de l'humor, vull dir, però sense fer comentari, per què? Perquè això també educa. Vol dir que tu tens criteri i ja veus que hi ha coses que ara no corresponen. I això fa que la suma d'això i la informació, quan la dona quan és adient al seu moment, tot això va sumant i va en la mateixa direcció. Vol dir que l'amor té una dignitat, de la mateixa manera que una de les característiques de l'ésser humà és la intimitat.
No, és que aquesta escena...
Quan està per terra, quan veus programes que la gent explica, ja no parlo de sexe, no, programes que expliquen... de la seva vida íntima, no? Doncs baralles que diuen, només no vull fer cap propaganda d'aquest programa, però tothom està pensant en programes que es fan aquestes hores, eh?
Sí.
Doncs, i aleshores dius, bueno, doncs, tu, quan estàs vetllant perquè la intimitat es respecti, dius, no, fora això, res, també estàs educant. Eh?
És que aquella escena pot ser un moment ideal per treballar intimitat i pudor, o sigui, fer una petita reflexió al teu fill o a la teva filla, depenent de l'edat que sigui, doncs amb un vocabulari determinat, de dir, escolta'm, veus, justament ens sentim una mica raros amb aquesta escena, per què? I llavors obres un petit debat que fins i tot li pots fer reflexionar i dir, veus, si no és que el papa faci l'esprint i pel comandament a distància i canviar, sinó simplement és que no és agradable, no és agradable perquè forma part de la intimitat i estem invadint aquesta intimitat que d'altra banda...
I també canvies quan veus un programa, com deia ara l'Aureli, que s'expliquen allà unes tonteries que dius, mira, no m'interessa saber vostè quan s'ha barallat amb el seu marit o vostè amb la seva veïna, no m'interessa. Eh? I també canvies.
No, està molt bé.
No traques qualsevol cosa. I hi ha coses que canvia i després... dona peu a parlar, no?
Això és un tema que m'agradaria que algun dia comentéssim, Aureli, un altre programa, perquè el tema de la intimitat, i ara més amb xarxes socials, que si menges una paella, si estàs prenent una copa amb els amics, surt tot reflectit, doncs també cuidar aquesta part de la nostra privacitat. Parlàvem això de tot el que veiem a la televisió, escenes que ens poden incomodar, però també a vegades pot ser que enxampem els nostres fills, per exemple, jugant a mitges, perquè són més petits, perquè tenen curiositat... Què fem amb nens més petits que encara potser no tenen el diàleg o el discurs tan elaborat? Els hi podem explicar
saber
també?
Si juguen a metges amb tota la innocència del món...
O no tan innocència. Ja em referia... No em referia a l'operació, ja, de cirujano.
Era mira, una mica més de... Tot ha d'educar i de parlar-ne. Si tu veus algo que et crida l'atenció, n'has de parlar. Si estan jugant sense cap mena de malícia, pues bueno, pues després també es pot explicar el pudor, no? Pues mira, entre nens i nenes, pues s'han de tenir, igual que et tanques a la porta al lavabo quan vas a fer pipí o unes altres coses, doncs, perquè preserves la teva intimitat, doncs, la relació entre els nens i les nenes, pues també s'ha de cuidar i també s'ha... Tot ha de ser ocasió de parlar-ne, no pots quedar-te amb aquella inquietud de veure què estaven fent, no? A mi em sembla que també amb la naturalitat de dir estic, ho tinc a les mans, o sigui, no se m'ha escapat. Quan ja tenen 18 anys, dius, ja se m'ha escapat. Però quan tenen 4, 5, 7, ho tens a les mans encara. Mm-hmm. I tot forma part de la vivència i de l'educació que els pares hem de transmetre als nostres fills.
Però a mi em sembla que també, en aquesta línia, portar una mica de la delantera, vull dir, no esperar que passin les coses. Per exemple, ens pot ajudar els nostres oients que tinguin un esquema, a veure quines coses, quins mínims. Quan dic mínims vol dir allò que és... Vaja, que per sota d'això no és res, no? Doncs saber que abans dels 4 doncs el sexe l'han de tenir clar, doncs que ell és nena i com és un nen, com deia l'Ala, abans
dels 4. Abans dels 4.
No s'ha d'arribar als 4. Quan dic abans dels 4 vol dir que si no arribés... si no arribessin els 4, escolta, doncs que veig com és una... Si ha fet una pregunta que no ho està claríssim, ho provoques. És molt còmode banyar un nen o banyar una nena perquè ho vegi.
I més si hi ha germans, també,
això
no?
Això que no es dona, vull dir, això no es dona. Però suposant que es donés abans dels 4. Abans dels 6, la maternitat ha de quedar molt clara. Per abans dels 6 vol dir que no hi ha cap nano que tingui 5 anys, ja ho sap, però que els 6, aquest tema... I quan dic que la tingui clara, no perquè ell la tingui clara, que això és una cosa, sinó perquè amb el context de la conversa estigui clara. És dir, que la mare pugui adreçar-se al fill i dir-li, bueno, la tieta Maria, que ara tindrà un nen, que saps... O sigui, que aquest tema de la maternitat, que ve de la mare, que aquesta... això ho té clar. No,
o sigui, no només et refereixes a que sàpiguin que ve del ventre de la mare. No hi ha més explicació.
T'has fixat quina panxa tan gorda d'aquesta senyora? Està esperant un fill.
Sí, però això és amb aquest context, no?
Sí.
Bueno, ja, fins i tot, ja més endavant, abans dels 9, perquè els 9 és el paper del pare, i dic abans dels 9, no als 9, abans dels 9, però entre els 8, doncs tot el que sigui detalls, diguéssim, de la maternitat, que si no han sortit, han de sortir, per exemple. Per cert, són 9 mesos, perquè la mare, explica 9 mesos,
anar-ho deixant caure.
I a veure, bueno, hi ha llibres que expliquen detalls, que a vegades poden ajudar els pares a tenir un esquema. No és que no ho sàpiguen els pares, però els ajuda una mica a orientar-se, no? Bueno, doncs ho sé, ja saps que hi ha temes de conversa, que quan parli de la tia o que parli de la veïna, doncs tu pots incloure, i allà estàs parlant d'un tema que a més pots afegir d'altres valors i altres qüestions que fan que la comunicació sigui més rica, no? I, per exemple, el tema del paper del pare és el determinant. I el tema del pare, bueno, si voleu, ens aturem aquí i ho seguim, perquè així no em puc...
El del pare t'agrada, el paper del
pare. No, el paper del pare,
a mi el
és el
problema
que és que m'agrada.
No, quan dic que saps més, el problema d'aquesta explicació és que tothom creu que és una explicació i ja està resolt. I aleshores el que passa és que es fa... No, això és com una cosa que s'ha de fer com a conseqüència de que tu vas dient coses i aleshores vas lligant. Per exemple, el bé del pare s'ha d'explicar quan abans un nen s'hi ha d'explicar els seus òrgans genitals. Dic, escolta, tu ets nen, i estàs preparat. I a més, quan li expliques els òrgans genitals, li expliques, ell és una nena, estic parlant nen i nena, no? Mm-hmm. Li expliques que precisament aquests òrgans tenen aquesta capacitat de procrear, de tenir fills, no? I que a més... li expliques, uns són externs, altres són interns, i la terminologia adient, perquè ja parles d'un nen de 9 anys, mira, això es diu pènix, tal, etcètera, no? Però quan ell coneix la seva, diguéssim, com són els seus òrgans i com són els dels altres sexes, més primer els seus i després els dels altres, i que tenen aquesta capacitat, aleshores, el segon pas és explicar, diguéssim, el que és la fecundació. Jo crec que és, bueno, doncs, com que tu li has explicat que els seus òrgans doncs, porten una llavor, que serveix, en el cas si li expliques el semen, i amb les nenes li expliques el que és un òvul, doncs la llavor masculina i femenina, de la unió de la llavor masculina i femenina dintre del cos de la dona, allò sempre té com a conseqüència la creació d'un nou ser, home o dona. De moment, el nen ja el tens a dintre.
I a més que, no sé si coincidireu amb mi, que també és un tema que els desperta molta curiositat. Sí. Igual que hi ha temes que els avorreixen. Això sí. Potser la Fren, que és professor, a part d'orientador del FER, també ets professor de l'escola Xaloc, i trobes en els alumnes que és un tema que sempre desperta curiositat.
Hi ha una determinada edat que es desperta. Depèn de la maduresa del nen, veus que doncs cap als vols de 8, 9, 10 anyets.
8, 9 anys.
Hi ha alguns que van més endarrere. Però el que sí que veus és que el que diu l'Aureli, no? Doncs potser el pare diu que treballa molt, que està molt temps fora, la mare doncs, que doncs, no s'acaba de trobar, no? I la disponibilitat dels pares és brutal perquè és el moment de buscar aquella intimitat, no? Perquè el nen moltes vegades ja ho sap, o sigui, ja ho sap perquè ho ha sentit en el col·le. De fet, ara estic recordant tema 4 de medi de tercer de primària, ja és el cos humà, i t'expliquen la reproducció, no? I si és en anglès, doncs science, igual, no? Llavors, no és tant la informació, sinó que moltes vegades vol veure la reacció del pare, la reacció de la mare, o vol simplement veure com el pare i la mare acaben d'arrodonir l'explicació més biològica que s'ha fet en el col·le, no? I si no hi som...
Que encara que ho sàpiguen, necessiten que a casa se'ls hi torni a explicar.
Perquè allà és el moment real on pots fer veure que és maco, que no és una cosa d'estudiar en un llibre i prou.
I jo crec que ha de ser previ. No és que al col·le ho veuen i després a casa els expliques. No, és que quan ho vegin al col·le, han de dir, a casa ja m'ho han explicat.
M'encanta, perquè la Laura està en el plan ideal.
Parles de lo desitjable.
Això seria l'ideal.
Abans de l'embaràs ja han de parlar de sexe.
No. Això és lo desitjable.
No, hauria de ser així,
esclar. El que no poden ser és que els pares, ai, quina vergonya, ai, quina por, ai, que no sé què... I pum, ja està, ja ho saben. I què saben?
Hi ha molts papàs i mamàs que estan suspesos ara, no?
Sí, tu t'has de pensar, per això jo abans deia, ho has de provocar. Si veus que està arribant el quart o el cinquè, que veuran la reproducció... I saps que ho tocaran? Ho has de provocar abans, si el nen no pregunta.
Quan obrin el tema 3 de medi, saber que el 4...
Clar, mira, i això és un penis, i això és una vagina. Home, evidentment, ho has de provocar.
Perdona, jo no havia acabat, però no és que volia donar...
No,
simplement el que volia dir...
Era per donar una mica de color.
És que quan tu has explicat la fecundació, ja, de moment, ja has explicat que és així, no? I aleshores, la vessant que volia explicar ara és que tot això és molt natural, perquè el cos està preparat per això. El teu cos, igual que tu tens uns ulls que pots servir per veure, pots veure i doncs pots parlar perquè tens una boca, etcètera, doncs igualment aquests òrgans tenen aquesta capacitat i estan capacitats i estan perfectament adequats per poder-se acoblar tot això. Que és natural, que és bo. Vull dir, quan això ho expliques ja no cal que expliquis més, que es poden adaptar per acoblar-se. No cal que expliquis més. Perquè com que expliquis més, el nen, papa, no sóc tonto, a més ja ho sé. Oh. Si el problema... és que cal que es parli encara que ho sàpiguen. Independentment que ho sàpiguen, o sigui, l'ideal és el que dius tu, però, Laura, però si pels motius que sigui un nen ho ha vist perquè ha vist un vídeo, perquè li han explicat, per el que sigui, no passa res perquè els pares un dia li expliquin, perquè aleshores li donguin la seva vessant, no? I clar, com que els pares s'estimen, i va posant algunes coses que el vídeo no li explica, o que aquell amic no li ha explicat. Amb la qual no passa res, encara que no sigui en cas ideal, perquè pots explicar, no? I ja està.
I els hem d'explicar també que s'han de saber esperar el moment adequat per fer ús de la sexualitat, que no amb 13, 14, 15, 16 anys no és bo començar a tenir relacions. Per què? Pues perquè potser el teu cos ja ovula o ja produeix semen, però no tens la maduresa afectiva, intel·lectual, etc., per tenir aquella relació. És molt dur dir-ho avui dia, però els hem d'ensenyar a abstenir-se fins al matrimoni. Que la gent diu, apa, aquesta que dius, que això és real. No, senyor. No, senyor. És possible. I hi ha gent, bueno, moltes parelles, gràcies a Déu, que es casen sense haver tingut relacions prematrimonials. I hi ha estudis, sobretot els americans, que treuen estudis de seguida per tot, que ja estan veient que els que s'han avançat a les relacions, no, sexuals, doncs se n'estan arrepentint, perquè ho han fet en un moment en què no tocava, ho han fet per pressió externa de l'ambient, per no semblar... És que això de ser verge avui dia amb 18 anys, uf, és que ets tonto, no? Per pressions de l'ambient, perquè potser han begut, i després s'arrepenteixen. I hi ha associacions que estan donant xerrades als col·legis, als instituts, de dir, espereu-vos a que val la pena, espereu-vos a... Potser no sou madurs tampoc, o hi ha una falta d'autoestima, i estan fent-vos servir doncs com una cosa. I tens una dignitat, i tens un valor, i t'has de fer valorar. Per tant, espera't.
És curiós perquè tot això també lliga amb la intimitat, no? Això de que expliquem tantes coses, que adolescents que tenen la pressió d'haver d'explicar coses molt íntimes, privades, de si tenen parella, de si no...
No, però dic que això que s'allunya una mica del tema, dic una mica. Perquè, clar, nosaltres el que és important és donar una visió de conjunt, no? Però és que de vegades l'argument simplista que està al carrer i que diu qualsevol jove, i fins i tot els pares, diuen, bueno, sí, clar, això era abans, però avui dia els joves... Lògicament, el que volen és conèixer, i per conèixer-se bé, doncs s'han de conviure, i per tant, perquè si no, després passa el que passa. Un moment. Aquest argument és fals. Si volem, parlem d'un altre argument, però aquest és fals, perquè actualment conviuen bastants més, però bastants més joves que abans, però molts més, per no dir... No m'atreveixo a la majoria, però molts més. I està comprovat que el nombre de ruptures és molt superior que els que no havien conviscut, però molt. O sigui, ara que conviuen, hi ha moltes més ruptures, molts trencaments, molts més. Per tant, aquest argument, d'entrada, no serveix. Podem trobar un altre, però aquest no serveix. I després, que no és cert, que això ho deies tu, Laura, que no deixa cap marca, diguéssim, que et deixa, doncs, no. No és igual, eh?
No és escèptic.
Igual, eh? No és escèptic, eh? Per tant, o sigui, aquest argument de dir és que és necessari, és que tothom ho fa, és que avui dia és clar, és que si no, 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 no. Un moment, això està fracassant, hi ha més ruptures, alguna cosa s'està fent malament. Per tant, tot el que sigui donar una visió doncs, de l'amor humà, que sigui d'un compromís seriós, que sigui una entrega doncs, per sempre, doncs després podrà passar el que podrà passar. Però aquesta visió s'ha de donar. I ja des de petits, vull dir que vegin que el pare i la mare no es planteixen doncs, que s'han de separar, no ni s'ho planteixen, i per tant, doncs, i això també és educatiu.
I de tota manera, perdoneu, l'últim incís, això. El tema de les estadístiques és un tema, molt, jo crec que és un parany, o sigui, realment, les estadístiques diuen que, doncs això, un 73-75% dels joves entre 14 i 15 anys, o 16 anys, ja han mantingut una relació sexual. Perdoneu, els que ens movem en el món escolar i estàs amb nanos, nenes d'aquestes edats,
sabem
que no és així. El que passa és que és el soroll que dèiem abans, no? O sigui, sembla que hi ha una certa manera d'influenciar, de fer un bueno, de remenar i pensar que la primera relació sexual és en aquesta edat. Gràcies a Déu no és així.
O les mateixes adolescents, quan els hi fan una enquesta, qualsevol s'atreveix a dir que no.
Clar,
és per tant, clar, no? Dic clar, que sí, t'il·lumines per estar més integrada.
I és una idea també molt infundada, no?
Anem acabant ja el temps de tertúlia, reprenem una mica com educar els nens en la sexualitat, sobretot nens més petits, dels 3 a 9 anys. A vegades també tendim, dèiem abans al principi, a dir altres noms, per no dir directament, doncs, penis, vulva, i a vegades també tendim a ficar exemples d'animals, que si abelles, que si cigonyes. Això ho podem aturar, aquesta cursileria que tenim a vegades per explicar temes que no ho són gens de cursis?
És per veterinaris.
És que això és rebaixar, eh? Vull dir que arriba un moment que si vas posar un exemple d'animals, dius, ah, però els homes com som com els animals. I la diferència és molt més.
És abismal.
Que és cert que som animals nacionals, eh? I molt més, però molt més. Però clar, quan els rebaixes, estàs donant la vessant purament animal, que és justament la menys important. Vull dir que interessa que entenguin la que realment li dona categoria humana, com dius tu.
Per tant, exemples d'animals, evitem-los.
Evitem-los.
Molt bé. Ara ja acabem el temps de tertúlia, però sí que m'agradaria, doncs, abans d'entrar en l'entrevista, que féssiu alguna conclusió sobre el tema de la sexualitat. No sé si us ha quedat alguna cosa que voleu afegir sobre aquest tema, o ho hem tractat tot, perquè aquest és un tema, jo crec, infinit, no sé, que hi ha moltes
41
coses.
En 41 minuts
és difícil. Sí que és veritat que és un tema delicat i que, com deia l'Aureli, és molt tabú
encara. Jo el que sí que diria és que no deixin de donar criteri als pares. Quan dic constantment no vol dir cada moment, sinó amb ocasió del que sigui, perquè el que no diguin ells, si tu no ho dius, ho diran els altres. O sigui que tu no pots dir, bueno, jo és que jo, em sembla que he dit moltes coses. Bueno, no sé si has dit moltes, però el que sí és segur, que per moltes bandes els hi arriba molta informació, que probablement, si no estan ben vacunats, entre cometes, doncs els hi farà mal.
I sovint els agrada més escoltar el de fora de casa.
Per això dic que no deixeu de dir coses, no deixeu de donar bon exemple, no deixeu d'animar, d'estimular amb valors, i fins i tot, doncs, lluar. Dic, mira, aquest noi, aquesta noia, fixa't que macos, tu ves, mira, se'n compromès i tal, i ara es casen i tal, i que bé, tu, i tal, que bé. O sigui, no deixeu de posar aquests exemples com una cosa bona i desitjable.
Que no sigui una conversa puntual d'un dia, sinó que constantment es faci referència.
Perquè si no ho fem nosaltres, ho fan els altres.
I no faran referència a què ve aquest matrimoni.
I que és un tema molt maco per parlar amb els fills, que crea lligams sòlids d'estimació, d'afecte, d'intimitat, de complicitat, de, ei, tu i jo som iguals, o ei, això ja ho sé perquè m'ho has explicat, i això ja ho entenc perquè ho he vist com ho fas tu amb la mamà o amb el papà, i és molt maco. I clar, si ho releguem per no sé quina mena de por. A vegades als homes us costa més que les dones, que tenim facilitat de comunicació, no?
És veritat que nosaltres...
No.
Potser és un tema, sobretot l'enamorament, l'afecte, no? És un tema, i a vegades jo ho veig en amigues meves, en mi mateixa, que els nens sempre els preguntem que ja tens nòvia, que tens nòvio, que sempre és un tema recurrent per nosaltres, sempre volem parlar de sentiments, d'afectivitat.
Jo aquesta pregunta l'he trobat sempre tan tonta.
Doncs jo, als nens petits se'ls hi fa molt. El primer que pregunten...
Però sembla que les dones més importància aquest tema, quan no és...
Jo veig en els meus fills, els hi pregunten com va l'escola, ja tens nòvia, potser és la segona pregunta, directament. Sí, sí que es fa molt.
Ja tenen pills,
els
pregunta si tenen pills.
Compte corrent,
quina carrera faran, però sí que és veritat que el tema afectiu, de sentiments i tot, surt molt a les converses i sí que ens pot acostar molt.
Però, sobretot, fixeu-vos que en tot això el que fa falta és tenir disponibilitat, o sigui que els pares han de ser-hi i no han de tenir por, que també jo crec que hi ha molt d'ambient, no?, de tenir por a dir, no, escolta'm, fill meu, no ho sé. Pues, escolta'm,
ho estudiaré.
O d'informar-nos nosaltres. Això també fa... I després una altra cosa, que aquí està sortint molt, no?, el sentit de l'humor. O sigui, no hem d'explicar tot això com si fos una cosa tan seriosa que provoca
que
un... Sinó que hem de riure, no?, quan ho expliquem. No depèn de qui és que expliquis, però hem de tenir aquest sentit de l'humor perquè s'animin a fer una segona i una tercera i una quarta pregunta, no?
Sentit comú, també.
Sentit comú, sentit de l'humor, i sobretot explicar a nosaltres allò que volem que es quedi a casa, que no siguin els altres els que ho expliquen. Doncs ha estat un plaer parlar. Em sembla que l'Aureli ens vol afegir una cosa.
No, en aquesta línia, doncs, de vulgaritzar, fer-ho assequible, perquè de vegades sense perdre rigor, es pot dir de forma que allò sigui molt assequible. Vull dir que de vegades si un comença, doncs, a explicar i per què és un nen o una nena, i aleshores comences allà a explicar...
Cromosoma qual?
No entenc. Però si ho fas un exemple, que n'hi ha exemples, doncs jo, la idea és vulgaritzar sense perdre rigor. A mi em sembla que és la idea que jo volia sintetitzar.
Vulgaritzar és quotidiani, no? Fer-ho quotidià, fer-ho proper.
Més que vulgaritzar potser no és la paraula, però fer-ho assequible, sense perdre un rigor, i una cosa que dius, pues, s'entén perfectament.
És obfit, Aureli Villar, vulgaritzar.
No, ja s'entén el missatge, fer-ho molt proper, fer-ho molt quotidià, que sigui un tema habitual en les famílies, i com deia la Fren, que hi hagi temps a les famílies per poder també tractar aquests temes, que no sigui tot en el gimnàs, a les extraescolars, als aniversaris, i tenir temps per parlar en família. Doncs un plaer que ens hagueu acompanyat en aquest temps de tertúlia. Laura, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Ens veiem al proper programa, la Fren
Macida.
Gràcies, bona tarda.
I a l'Aureli Villar.
Bona tarda.
I nosaltres seguim aquí a Ràdio Estel i entrarem al tram final amb l'entrevista. Tres quarts de quatre de la tarda i entrem a la recta final del programa amb l'entrevista. Avui entrevistem a la Geli Santamaria. Ella és mestra de primària i psicopedagoga. Ha fet el postgrau de matrimoni i educació familiar a la Universitat Internacional de Catalunya i també s'ha format en com educar en la sexualitat tant a nivell matrimonial com educar els adolescents. Actualment també està al Departament de Famílies del Col·legi La Vall. Geli Santamaria, bona tarda.
Bona tarda.
Avui al programa hem estat parlant una mica de com educar els infants entre els 3 i 9 anys en un dels temes que a vegades és més delicat per les famílies, que és el tema de la sexualitat. D'entrada, voldríem saber-ho també com ho feu als educadors, com ho feu a les escoles per educar els infants en aquest tema?
Doncs en aquestes edats que tu dius, bàsicament comptem amb la figura dels pares, perquè considerem que ells són els primers en educar.
La família, doncs, com a principal font d'informació.
Exacte.
Veieu que és un tema que desperta curiositat en els alumnes, que pregunten als professors?
Sí, bastant. Aquestes edats igual encara no tant, pregunten més a casa i és més endavant quan sí que pregunten molt al col·le.
Quina és l'edat que veieu que ja hi ha més curiositat?
Doncs a la preadolescència, cap als 10-11 anys.
10-11 anys és quan has notat més curiositat en aquest tema. I els deures els fan els pares? Perquè has dit, la família és qui ha d'informar. Trobeu que els nens venen informats a casa?
No.
No.
Sí, el que veiem és que costa. Costa molt des de casa parlar aquest tema.
Per què costa tant?
Doncs precisament perquè com que el tema és molt íntim i el pudor juga un paper molt important, doncs els pares senten aquest pudor i els hi fa cosa, no?, parlar-ne. Bueno, de fet, són pares que amb nosaltres els pares tampoc havien parlat, no?, d'aquest tema.
Clar.
I no passava res. Llavors, és una mica, tu penses, bueno, si a mi em va funcionar, no?, perquè ets de fer jo el mateix amb els meus fills. però clar, els temps són molt diferents i no podem deixar que altres eduquin, hem d'educar nosaltres.
Uh-huh. Per tant, encara que nosaltres no ho haguem fet a casa, que no se'ns hagi educat, potser els nostres pares, doncs, per la situació no ho van fer, sí que ens hem de posar les piles, els pares actuals, per educar els fills.
Molt. O sigui, jo, el que veiem als col·les és que els, no tenim com eines per poder parlar amb els fills. Llavors, és molt important formar els pares, o que els pares es formin amb lectures adequades, no? I quan veus que un pare agafa seguretat en aquest tema i sap com parlar-ho i quan parlar-ho, llavors veus que sí que s'hi engeguen a fer-ho, no? Si no, costa dir-li a un pare, mira, has de parlar aquest tema amb el teu fill. Bueno, primer que han hagut de parlar de moltes coses, clar.
Clar.
No podem començar a parlar d'aquest tema amb els fills sense haver parlat de moltes altres coses, no? Mm-hmm. Però costa, és un tema que falta potser molta formació de cara als pares.
I com ens formem? Amb lectures només? Què podem fer per fer-ho millor?
Doncs lectures adequades, cursos d'orientació familiar, per mm-hmm. exemple, que en aquests col·les oferim COFs, sentir programes com el vostre...
una mica tot, no? Que hi hagi...
Una mica de tot, formació adequada, perquè és el que passa també avui dia, que els nens reben molta informació, però no és l'adequada.
Uh-huh. I podem fer alguna cosa per evitar aquest allau d'informació que ve de fora de la família?
Clar, lluitar. O sigui, escriure als mitjans de formació, com veiem anuncis, no? en horari de nens, les pel·lícules que tornin també a ser ben valorades,
uh-huh.
no? Perquè a vegades si trobes un fill que et demana veure una pel·lícula i ja et diu ell mateix, no? És que la puc veure.
Però per què vols que et refereixes? Que l'edat és adequada per ell? Per l'edat? O...
Que la el puc què,
veure?
Perdona?
Això de la pel·lícula, que alguna pel·lícula que ell la pot veure, per què ho diu? Perquè és
ho diu per la valoració que es fa,
ah, val.
No? Uh-huh. Dels mitjans de comunicació o,
uh-huh.
o no? Les valoracions que es fan de les pel·lícules, que es posen, no? A partir de 7 anys.
Val, o sigui que només que veuen això ja diuen aquesta és per mi, no?
Sí, exacte.
I aleshores els pares què hauríem de fer? Potser veure abans la peli i treballar-ho sí. una mica?
O connectar-te a webs que saps que et fan la valoració de la pel·lícula.
Mm-hmm. Això és un dels temes que ha sortit a la tertúlia, que estiguem mirant la tele en família i que de cop ens aparegui una escena una mica incòmoda. Mm-hmm. Què podem fer si això passa?
Home, l'ideal és canviar de canal.
Mm-hmm.
I si no tenim el mando prop, doncs distreure el fill mentre el busques.
I després parlar-ho?
I després parlar-ho també. També és veritat que si a vegades l'escena ja, no, ja ha passat i ja no has pogut reaccionar, doncs parlar-ho amb el fill.
Uh-huh. O sigui
sí, està clar.
Que sigui un moment...
I contextualitzar-la, que és el que falta avui dia, no? Contextualitzar tot l'amor, no? I l'expressió d'afectivitat.
Uh-huh. Contextualitzar, parlar-ho... A vegades tampoc trobem el moment de parlar-ho. Què ens recomaneu per parlar aquest tema? Buscar un dia de dia, bueno, avui els explicarem, o que vagi sortint a mesura que passen els dies? Com ho podem fer?
L'ideal és fer-ho amb naturalitat i donar amb un. O sigui, no agafar els fills, no? I dir, ara, avui anem a parlar d'aquest tema.
Exacte, no? Que no sigui com una conferència.
Exacte. Ni uh-huh. tampoc una cosa que diguis... Vine que avui t'explicaré una cosa molt important, no? O sigui...
Això tampoc.
Sí.
No? No podem dir, vine, que avui farem una pregunta... No.
No ha de ser una cosa super... No, perquè llavors crees un neguit que tampoc hi ha. És amb naturalitat, doncs aprofitar qualsevol esdeveniment quotidià. Vas a veure la tieta que ha tingut el bebè o la mare de l'amiga del teu fill, no? Està embarassada. O sigui, qualsevol fet quotidià et pot, no?, donar peu a parlar d'aquest tema.
Mhm.
I amb naturalitat a cada edat li vas donant la informació que creus adequada.
Uh-huh. I l'edat adequada, a partir dels 3 anys ja podem començar a introduir-los, doncs això que els fills venen del ventre de la mare, les parts del cos... A partir de
sí,
quina edat
comença? Sí, la diferència entre nen i nena.
Sí?
Home, just als 3 anys jo crec que és molt
aviat,
per ells
potser.
És molt clar les uh-huh. diferències entre els nens i les nenes,
uh-huh.
que ho veuen al col·le, a més.
Uh-huh. També una de les coses que em sorprèn, tant a la tertúlia com ara parlant amb tu, és que dieu això, que a les famílies es parla molt poc de sexe, però en canvi a la societat se'n parla moltíssim, no?
Sí.
És com una contradicció, que en la intimitat ens costi i en canvi en societat és com un tema molt habitual darrerament.
Per això jo crec que hem de fer molt conscients els pares de que és un tema superhabitual allà fora i que hem de fer-ho molt habitual a casa, donant la formació molt adequada.
Uh-huh.
Perquè a vegades hi ha pares que també van molt perduts, no?, en aquest tema, doncs, del pudor, de la intimitat. Bueno, és que tu transmets el que has viscut a casa, no? I avui dia hem de cuidar-ho inclús més que abans, tot aquest tema del pudor i de la intimitat.
El tema de la intimitat també ha sortit molt. Clar, fem molt públic ara la nostra intimitat i això també, no? Clar. Desconcerta una mica els fills.
Clar, molt. Mira, jo l'altre dia vaig anar a una xerrada a preadolescents al col·legi i t'ho deien, no? Que és que se sentien bitxos raros per voler tapar les seves parts íntimes que de manera natural els hi sortia de tapar-les. Perquè canviant-se, no?, el vestuari de bàsquet o de vòlei, doncs clar, totes ho fèiem amb normalitat, perquè jo no diria naturalitat. La naturalitat et porta a tapar-te, no?
Que és el que surt
de totes elles. Però vivim una societat que, com lo normal és no tapar-se, doncs desnaturalitzem, no?, el que la naturalesa et diu.
O sigui que al final, no?, el moment aquest d'intimitat, fins i tot en un vestuari, es perd,
sí,
no?, perquè es fa tot molt en obert. I en cas que, per exemple, el nostre fill també sigui, dius, els pares a vegades els hi costa parlar del tema, molt reservats, no tenen formació, i si el fill tampoc pregunta, com ho fem per acostar-nos-hi?
Doncs treure-li tu el tema, no?
Directament.
Li pots fer la pregunta directament, depèn de l'edat, i preguntar-li, tu saps on venen els fills? I saps com ha nascut la Marieta, la veïna, la cosina, el que dèiem abans, no? I preguntar-li, i ella et dirà, i saben molt més del que ens pensem.
Saben més del que... I molt. Ens ho pregunten per què? Sí. Per comprovar si ho sabem.
Clar, és que moltes vegades no t'ho pregunten. Igual que et pregunten, mami, no?, el tema dels Reis o del Renacito Pérez, aquest tema, clar, no t'acostumen a preguntar, o potser si t'ho fan amb molta naturalitat, però tu no hi caus. A vegades ho fan amb tanta naturalitat que tu no caus que t'estan preguntant d'aquest tema, no? Però treure-ho és molt bo per anar comprovant què van sabent i com ho van contextualitzant.
I parlem molt de sexe també i poc d'amor, en general?
Sí, i més allà fora. Precisament el que veiem que a la família hem de parlar molt de l'amor i de l'entrega del marit a la muller,
sí,
del matrimoni, que això ningú t'ho parla tampoc allà fora.
Allà fora vols dir al carrer, no?
Bueno, al carrer, sí. O sigui, a la tele.
A la tele, revista, als mitjans de comunicació, internet...
Pensa que avui dia un nen posa amor no? A Google, tots estan superhabituats a posar-ho, sí, i és que els hi surt de tot.
Amor, ficant la paraula amor.
Ficant la paraula amor, sí, sí, qualsevol paraula, eh? Mira, per buscar noms a infantil, no?, del col·le, havíem de vigilar quina paraula posar, perquè després demanes als pares que et portin fotografies i segons quina paraula poses, a internet et surt de tot. Sí, sí, hem de tenir molta cura, molta.
O sigui que l'amor realment, si no ho veuen a casa, després costarà, no?, de tractar aquest tema.
Sí. Ho has de fer molt atractiu.
O predicar amb l'exemple, seria l'altre.
Vull dir, fer atractiu com a parella, com a pare i mare, ho hem de fer molt bonic.
I els pares, aquests que ens deies, no, és que els pares els hi costa, estan desorientats, us demanen consell als mestres? Us hi trobeu de famílies que diu, mira, doncs veig que el meu fill va molt per endavant, jo com ho puc fer? A les tutories ho treballeu, això, també, a les escoles?
Molt, molt, molt. I a vegades és aquí on ens hem adonat que els pares no parlen amb les filles, no? Perquè els has dit, mira, des del col·le parlarem d'això, els explicarem, hem fet aquesta xerrada, i et diuen, ah, sí? I què els hi heu dit, no? I què els hi haig de dir jo? I aquí ens hem trobat que havien de donar molta biografia.
I després les lectures es fan o es queden una preocupació, però que després... No? A vegades costa trobar un moment, doncs, per formar-te, per la família.
Sí, és veritat. Llavors, home, aprofites molt aquella tutoria per donar quatre pautes, però després que el que facin, si llegeixen el llibre o no,
ja no.
Mai ho saps. Però sí que creiem que hem creat la suficient inquietud com perquè un pare... Almenys el llibre el comenci.
Almenys, i el professorat també es forma per assessorar millor sobre aquests temes?
Sí, és bàsic. És bàsic perquè aquí pregunten les nenes, no?, o d'on surten les inquietuds a la classe, és a la mestra. Però la mestra també ha de saber, no?, portar-ho cap a casa.
D'acord. I veieu també en les alumnes que a vegades és un tema que prefereixen parlar entre amigues o amb gent de fora de l'entorn familiar? Per què es busca informació tantíssima fora? Si a vegades tens la mare que porta cada dia en cotxe i no li preguntes, però tendeixen més, no?, a fer preguntes a les amigues o a professores, potser. O
Us hi trobeu amb això, que a casa costi més?
Més entre amigues, eh? Quan els hi talla a parlar amb la mare, també a vegades els hi talla a parlar amb la mestra, a no ser que hagi sigut una mestra, no?, que ja porta 2 anys amb elles o així. Jo crec que la busquen fora perquè la tenen molt ràpida, no? Jo poso a Google qualsevol paraula. No sé, abans què feien per trobar, no? Quan estàvem en aquesta edat de buscar paraules, es buscaves al diccionari.
Sí.
Però clar, avui dia la imatge és superforta. Avui dia te la busquen a Google i tenen molta imatge.
Tot és més visual, no?
Molt visual. Me'n recordo una mare que m'explicava, no?, que va tenir el nen malalt i va posar a YouTube, no sé si era a fer l'amor o dit pitjor, no?
Sí, sí.
Clar, i va posar vídeos.
Directament, pues et, no?
Pots imaginar el que va veure aquell nen. O sigui, clar, després la mare, òbviament, va haver de parlar amb aquell nen de tot el que havia vist.
O sigui que l'accés a internet també, vigilar-lo.
Clar.
Molt bé.
Filtrar-ho molt.
Sí, sí. Doncs el
però bueno, per això veiem que ho tenen tan accessible que encara que tu a casa ho filtris, trobaran qualsevol altre lloc o un amic que ho tingui. Per tant, és més educar en el sentit aquest de que és un tema tan maco i tan íntim que no cal anar a buscar...
Que no cal anar fora.
No,
que s'ha de treballar a casa.
I a més, l'han embrutat una mica, no? És el que expliquem, també.
Doncs, Geli Santamaria, moltes gràcies per aquesta entrevista. Nosaltres ja acomiadem el programa. També agraïm al nostre tècnic, en Jordi Carretero. I ja sabeu que jo sóc la Magda Minguet i us he acompanyat en aquest programa, Paraules d'Amor. Ens trobem la setmana que ve. No hi falteu.